després la plaça. Recordin, 972-77-10-00. Adéu-siau, fins demà.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giner. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 4 de novembre, m'agradaria començar el programa parlant d'educació i concretament de les proves FAU, aquesta antiga selectivitat que el curs passat va fer anar de corcoll tants alumnes i docents. I és que sembla que l'odissea d'aquests exàmens encara no ha acabat. Continuen les queixes del professorat per la manca de concreció de temari i de criteris de correcció. Ara és el professorat de llengua catalana qui ha aixecat la veu per mostrar la seva preocupació davant la supressió de les lectures obligatòries i després d'una reunió amb el departament que afirmen va ser menys aclaridora del que esperaven. Els docents agrupats sota l'associació DocentsCat i el col·lectiu Pere IV han explicat al diari Ara que amb la supressió de les lectures obligatòries el temari queda massa ampli i obert, perquè les preguntes de l'examen poden ser sobre qualsevol període, autor o obra de tota la història de la literatura catalana. I el professorat lamenta que abastar tot això en 2 hores és molt complicat. Per altra banda, encara no han quedat clars els criteris de correcció dels exercicis de sintaxi, en què el professorat critica que encara es fa servir com a referència a la gramàtica tradicional i no la nova que l'IEC va aprovar el 2016, és a dir, fa gairebé 10 anys. Per tant, una odissea que, com deia, encara continua i que haurem de veure si el vaixell acaba arribant o no a bon port. I ara sí, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Parlarem de les últimes fruites d'estiu amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert, el temps de terra, i tindrem una nova entrega de la secció Mots i Ment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez. Un espai on parlarem de llenguatge i benestar emocional i concretament avui ens descobriran els trastorns de llenguatge. El punt musical avui el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut d'en Paco Torres, que ens descobrirà la trajectòria de Leonardo Fabio. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Bon dia, Lali, et veig molt contenta.
Bon dia, bon dimarts. Sí, perquè fa sol i això s'acaba. No. Ja en parlarem d'això.
Ja en parlarem, el deixem pel final, el
titular
del temps.
Lo bueno se hace esperar.
Exacto.
Sí, perquè el que ve primer, no sé jo si farà gaire gràcia, però bueno, ja estem immunitzats, ja ho sabem, per tant, no crec que ha fet de sorpresa a ningú, perquè en aquesta casa n'hem parlat bastant. Parlem del rebut de l'aigua. Que passarà de 37 a 45 euros de mitjana a partir de gener. Càlculs, una família de 3 o 4 persones que consumeixi sobre els 20 metres cúbics al mes passarà de pagar això, de 37 a 45 de rebut trimestral. Com ja hem explicat moltes vegades, l'increment es deu al canvi de gestor de l'aigua, que passarà a ser el Consorci d'Aigües de la Costa Brava, però també, si recordeu, doncs amb l'alcalde la setmana passada en vam parlar i ens va explicar que era una pujada progressiva o equitativa, també doncs els consums més alts pagaran més i els consums més baixos pagaran menys. Bueno. Per tant, sí que hi ha una possibilitat d'estalvi en els consums baixos, no? Això és les cases que hi ha moltes persones o molt de consum d'aigua perquè hi ha jardins o el que sigui, doncs aquests pagaran més, i els que viuen sols o en parella o que consumeixen poc, doncs la cosa anirà més ajustadeta.
Veurem aquest rebut com
sí,
ens arriba.
Al final, tot això ho sabrem el primer rebut que ens arribi de l'any que ve.
Perquè ara són moltes paraules, moltes dades, però
correcte,
que no tinguem allà la factura...
No, una bestiesa, però ens podem fer moltes cabòries mentals, i aquesta és la frase acceptable. Doncs,
hem d'esperar això, no? El rebut de l'aigua.
Correcte.
Què més tenim avui?
Més coses que també afecten no afecten a la butxaca dels escalencs, en canvi sí que poden ser un benefici, i és que l'escala podria rebre fins a 319.000 euros per modernitzar les instal·lacions esportives.
Ah, mira.
Això també en vam parlar la setmana passada amb l'alcalde, però no estava clar encara què podríem accedir o no de la convocatòria del pla de xoc anunciat per l'executiu català per modernitzar les instal·lacions esportives. Això va ser la setmana passada i bueno, ara hem fet càlculs i podrien sortir aquests 319.000 euros. S'ha de veure, S'ha de demanar aquest finançament per les actuacions urgents incloses en el pla. La iniciativa, que pretén modernitzar les instal·lacions existents, defineix diferents imports segons el nombre d'habitants de cada municipi. Això és com el pla de barris, etc. Hi ha unes clàusules, uns barems, i a partir d'aquí s'adjudica el que toca a cadascú. Llavors, també a partir d'aquest criteri es demanarà un percentatge d'inversió per part dels ajuntaments, que en el cas de l'escala ja està calculat i seria del 30%.
Bueno, però està bé, no? Perquè aquest 60% ens vindria... Aquest 70% ens vindria de la inversió.
De la inversió, exacte. Però en principi doncs, ja hi ha alguns projectes que se'n podrien beneficiar, que també vam detallar i que, bueno, que seguirem detallant-ho també aquest dimecres. Insistirem en aquesta qüestió quan tinguem l'alcalde aquí.
Per tant, una bona notícia, no?
Una bona notícia,
si podem modernitzar aquestes instal·lacions.
Exacte, sí, pagarem més d'aigua, però tindrem
bones
millors instal·lacions esportives. Vinga.
Va, vinga més.
Va, el DIP Salut i l'Escola Empúries, que participen al taller Famílies en Cercle. Preguntaràs, què és això? Doncs mira, s'uneixen per dur a terme aquest taller de Famílies en Cercle, que és una proposta de 6 sessions per enfortir les connexions de confiança i relació positiva entre els infants i les famílies. Bueno, doncs...
Tallers d'aquests de criança.
Tallers de... Sí, seria això. Tallers de criança, de poder doncs, això, estar més atents a què els hi passa als nostres fills i poder gestionar millor doncs, les seves emocions, els seus, les seves inquietuds.
Exacte, tallers molt interessants, no? Perquè des de ben petits ja...
Correcte, perquè la feina no és només de l'escola, sinó
no,
que
tota la comunitat educativa.
Gran part entra en part de les famílies. Vinga, i ens anem ja a deportes amb
Què tenim avui,
el jugador del segon equip, Aniol Grande, que estarà 6 setmanes de baixa.
Ui.
Aniol Grande estarà apartat del terreny de joc mínim durant aquest mes i mig. El jugador del segon equip va patir una forta topada al camp del Sauleda i ha patit un trencament fibrilar al bessó esquerre. Ja em fa mal només de dir-ho.
Sí, jo ho estava pensant també. Això ha de fer molt de mal.
Això ha de fer mal. Total, que estarà un mes i mig de baixa i no podrà, jugar. Aquests són els que, si no m'equivoco, van guanyar diumenge passat. El primer equip va perdre, però el segon
sí,
em sembla
exacte.
Que van guanyar. Però mira, mala sort per l'Aniol.
Bueno, però hi ha més jugadors, no? Vull dir
ah,
que...
sí, home, i tant, perquè clar, si no, el tindríem fotut.
Tenim un de baixa, però la resta de l'equip...
Tenim de baixa, però la resta està bé. Vinga.
I ara sí, anem al temps.
I ara sí, anem al temps, aquell titular que tant ens agrada, perquè avui encara tindrem un dia molt assolellat, ho podem veure, és fantàstic, amb senyals, però de canvi cap a la tarda. I què ens porta aquest canvi? Doncs demà començarem amb cel més variable, però acabarem amb molts núvols al vespre i a la nit. Si hi haurà pluja o no, ja
clar,
es veurà.
Això t'anava a preguntar, hi haurà pluja, tant de núvols?
D'aquí en Sergi no ens ho diu, però suposo que, perquè és dimecres i la cosa ja deu anar més de cara a dijous el tema, però bueno, si...
Haurem d'estar
si
pendents del titular dels temps.
Ja està, però sí, segur que va per aquí la cosa. Núvols i... núvols és el que porta la pluja, o sigui que...
Però els núvols són demà, avui hem dit
no, avui no, o sigui, cap a la tarda comença a complicar-se una mica, però demà sí que ja la cosa va
doncs pitjar. Aprofitar avui les últimes hores que ens queden d'aquest solet.
Això anava a dir, és el que li deia amb ell abans, aprofiteu avui les rentadores,
el
que sempre diem, rentadores, avui rentadores.
Que demà no s'aixugaran.
Demà ja no.
Vinga. Doncs moltes gràcies, Lali, ens omplies el punt de la una i avui tenim
tertúlia política. Fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I després d'aquest avanç informatiu, continuem amb una mica de música amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons amb Joan Brugués.
Estem acostumats a escoltar aquesta manera del mestre Cirés en català. De fet, ell la va traduir del castellà a petició de Lluís Heras, cantant de la Meravella, i que la Marina Rossell la va fer popular, tot i dir que era un tema del tot desconegut. Els hi proposo escoltar la versió original tal com la va escriure i musicar el seu autor pel grup Porvó de Calella de Palafrugell.
El sol desmaya. querida, en un suave despertar de la amada que en mi sueño acaricio sin cesar. Dile que la adoro, dile que yo quiero ver su tez divina como un sueño evocado. En callada tarde, cuando el sol desmaya, y en vale mi recuerdo de amor.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I un dimarts més és moment de parlar de fruites i de verdures amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Bon dia, Pere.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què parlarem avui, Pere?
Doncs jo saps que a vegades penso, la gent me demana fruites que no toca, fruites fora de temporada, fruites... la gent ha perdut una mica la noció de quan és el temps de cada cosa.
Sí, perquè ara anem parlar... a mercat i trobem de tot, eh?
Sí, clar. I avui vull parlar de les fruites que s'acaben, que són de temporada d'estiu, que la gent no té consciència que estan a punt d'acabar-se i que ara els hi tocarà fer la llarga travessa hivernal amb poca varietat, i la que no sigui, si vols buscar varietat, t'haurà de venir de l'altra punta del món. Doncs hi ha unes fruites, Ona, que la gent els té associades a l'estiu, i esclar, ve un moment que s'acaben. Una d'elles és el préssec. És a dir, tots desitgem allà al mes de juny que arribin els préssecs, perquè estem farts de menjar pomes i taronges i mandarines, i clar, i ens falta fruita d'estiu. Doncs el préssec està a les últimes, queden uns molt pocs d'aquests de vinya, però ja et dic, clar, aprofiteu que encara, si encara en trobeu algun i voleu menjar, perquè d'aquí 4 dies ja no n'hi hauran.
Perquè quan s'acaba més o menys la temporada del préssec?
Mira, la temporada del préssec podríem dir que s'acaba el mes de novembre. És a dir, a octubre ja podríem dir que és acabada, i al novembre diu ja no n'hi hauran, perquè tot i que el clima és bo, els arbres tenen el seu procés natural i comencen a perdre les fulles i el préssec ha d'estar collit. Tot i que avui dia hi ha varietats tardanes, hi ha varietats que es collen el mes d'octubre, però esclar, entre una cosa i l'altra té una vida de 15 dies i més no llarga, saps? Ara podríem dir que s'acaba.
I quines són aquestes varietats que duren més del préssec, que són més tardanes?
Les de vinya, aquelles que són de color groc. Aquestes que són de color groc, hi ha varietats de vinya de diverses categories, no? Perquè normalment es posen un número, Babigol 7, Babigol 6, Babigol 9, és a dir, a mesura que va avançant l'estiu, doncs van sortint varietats més tardanes. Però l'última que es culla, que és una terra que és Calanda, que és a la província de Terol, Huesca, allà hi ha una mica de préssecs, Lleida també, però ja s'acaben ara. I per tant, la gent té ganes de fruita d'estiu, però s'acaba la fruita d'estiu i toquen. N'hi ha altres,
De quines fruites. Altres tenim?
Mira, tenim també les figues. Les figues venen més tard que els préssecs, comencen allà al juny, juliol, també, però potser allà on hi ha el pic és el mes de setembre, i ara ja comencen això va ser al final. I això que la gent segueix demanant figues, eh? Vull dir, segueix tenint ganes de menjar-la, però ja no són tan bones, i bé, vendrà un dia que s'acabaran també.
Clar, perquè a vegades la fruita d'estiu és com més sucosa, no?, que les fruites d'hivern.
Sí, clar, la fruita d'estiu té un altre... té més matisos, pots variar una mica més els gustos perquè hi ha més per triar, i clar, ara encara queda alguna cosa, però ja s'està acabant. Una altra d'elles, zona, és la pruna. La pruna també està associada al pic de l'estiu, però ve un moment que s'acaba. Tot i que la pruna es pot guardar a la nevera, igual que guardem les pomes i les peres, però com que és una fruita més típica d'estiu, no aguanta tant com aguanten a les pomes i les peres, que els associem, tot i que es cullen a l'estiu, els associem amb fruites d'hivern.
Clar, perquè les pomes també es cullen al setembre, no? Per tant, si fan
sí, sí, les pomes es cullen al setembre, però l'avantatge que té la poma és que, a part de que n'hi ha moltes varietats, hi ha varietats que es cullen a l'agost, hi havia varietats inclús que es cullien al mes de juny, però la poma té l'avantatge que es guarda pràcticament un any amb neveres. Si tens unes bones neveres que fan fred i estan ben conservades, doncs pots guardar-ho un any, i per tant la gent associa la poma a fruita d'hivern, que ja anirem parlant al llarg de l'any de diferents varietats de pomes tardanes, que n'hi ha algunes on que encara s'han de collir, encara estan als arbres, imagina't.
Per tant, és una fruita una mica de tardor, però ja també es cull a l'hivern.
Exactament. També n'hi ha d'altres, de fruites que podríem associar a l'estiu, final d'estiu. Un altre seria el raïm. Els raïms de taula, no de fer vi, que de fet que el vi que fas vi també te'l podries menjar, i el que de taula també en podries fer vi, però bé, el de taula està cultivat expressament perquè sigui bonic i perquè sigui bo. Doncs aquesta fruita també ja comença a escassejar una mica, i vindrà un dia que la bona s'acabarà, també a finals d'aquest mes. Tot i que se'n guarda una mica en les càmeres per tenir-ne per Nadal.
Clar, per Cap d'Any, no?
Per Cap d'Any, exacte.
I aquí, en aquest cas, quin s'acaba abans, el de taula o el de vi?
S'acaba abans el de vinya. El de vinya es cull, ja, de fet ja estan tots collits, ja s'han premsat, i el de taula hi ha varietats més tardanes, embossades amb una bossa de paper, i aquestes es poden guardar, doncs, fins i tot fins al mes de desembre.
Clar, ara parlàvem dels raïms, sí que es poden guardar, però, per exemple, els préssecs i les figues que em comentaves al principi, aquests no es guarden?
15 dies a la nevera, com a molt, i les figues menys. Per tant, sí que és cert que les podríem considerar fruites d'estiu, que només, no tan efímeres com les cireres, que les cireres duren poc, i d'altres fruites també se'n poden trobar, però ja s'estan acabant. Una d'elles és la maduixa.
Quan...
la maduixa està associada a la primavera i a finals d'hivern, però també es cultiva a l'estiu, a finals d'estiu, i ara s'està acabant.
Per tant, hem parlat de préssecs, figues, prunes, raïms, maduixes... T'han quedat alguna al tinter, Pere?
Sí, també la pera. La pera també és una fruita que es cull a l'estiu. Aquesta es guarda a la nevera també bastant, però jo diferenciaria peres d'estiu i peres d'hivern. Les peres d'estiu són aquella barcovina, aquella grogueta, les peres de Sant Joan,
sí, exacte.
Fins i tot la blanquilla podríem considerar d'estiu. I l'hivern associaria més a varietats com aquelles grans, la Comís, aquelles en forma de llàgrima, la Conference. Són peres que, tot i collir-se el mes d'agost, doncs els podem consumir al llarg de tot l'any perquè tenen la sort de que es poden guardar a la nevera.
Per tant, les peres es cullen més o menys totes al mateix temps, però unes es conserven i les altres no?
Exactament. I les peres potser ben bé al mateix temps no, una mica abans es cullen aquestes de Sant Joan i les arcovines es cullen al mes de juliol, però aquestes es poden guardar les de Sant Joan pràcticament res, les de Covina es poden guardar uns 3 mesos, però en canvi una conferent o una aquestes d'hivern passa creçant o comís, aquestes que són grans, aquestes les pots guardar pràcticament un any, igual que les pomes. Però amb la particularitat que la pera, per conservar-la, s'ha de conservar a menys un grau.
Uh-huh.
És a dir, i no es congela, eh? Però la pera, si es conserva 2 o 3 graus, segueix madurant. Per tant, necessites unes neveres especials, que són cares, i per això la pera és cara, la pera d'hivern no pot ser mai barata perquè té uns costos afegits molt grans.
Mm-hmm. Clar, això també explica per què les peres se'ns fan tan malbé tan ràpid a casa, no? Perquè no les
sí,
conservem tan fred.
Exacte, sí, molt ben observat. A la que la treus de la nevera, que estava conservada perfecta, llavors a la temperatura d'una casa, que són 22 graus, doncs, esclar, madura molt ràpid i, per tant, te l'has de menjar més de pressa que una poma que te quedarà groga, però no es farà tant.
Mm-hmm. Doncs molt bé, Pere, moltes gràcies per descobrir-nos aquestes fruites i siguem conscients, no?, de que se'ns acaben les temporades d'aquestes fruites i que no en podem menjar.
Haurem de menjar altres fruites que ja anirem parlant, de taronges, mandarines, plàtans, pinyes, tot això anirem parlant allà de l'any.
Clar, ens arriben les fruites d'hivern.
Exactament. I també això passa el mateix, si vols un altre dia ho podem dedicar, amb les verdures d'hivern i hortalitzes i d'estiu. Quan s'acaben unes, llavors venen les altres.
Doncs mira, el proper programa podem parlar...
Podem anar de verdures.
Exacte.
Podem fer de verdures.
Doncs
molt bé.
Moltes gràcies, Pere. Ens retrobem un altre dia en aquest temps de terra.
Doncs fins la propera.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, Leonardo Fabio. Amb el nom de pila Juan Jorge Juri Olivera, més conegut artísticament com Leonardo Fabio, va néixer el 28 de maig de 1938 a Las Catitas, Mendoza, Buenos Aires. Va ser director, cantautor, productor cinematogràfic i actor. La seva popularitat abarca des dels anys 1960 fins als anys 1970. En la seva faceta com cineasta, Fabio és considerat un director de culte i un dels més brillants cineastes del seu país. Com a cantant i compositor va ser un dels precursors de la balada romàntica llatinoamericana des de l'any 60 i 70, arribant a l'èxit a tota Amèrica Llatina. Entre les seves cançons més populars es troben Ding Dong, Estas Cosas de l'Amor, o quizás Simplemente le regale una rosa, Fuiste mía un verano, Ella ya me olvidó, Mi tristeza es mía y nada más, No juegues más, y altres. Seves cançons han sigut versionades en més de 14 idiomes. A l'any 2001, Fabio va rebre el diploma al mèrit dels Premis Connex com un dels 5 millors directors de cine de la dècada a l'Argentina. I en l'any 2021 va rebre el Connex a personalitats de sobreseien relleu de l'espectacle argentí mortes en l'última dècada. Fabio va estar diverses setmanes internat en una clínica i va morir de pneumònia als 74 anys d'edat el dia 5 de novembre de 2012 a Buenos Aires. Escoltarem per Leonardo Fabio Mi tristeza es mía y nada más.
Mi tristeza es mía y nada más,
la isoleta. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve y es mejor vivo más sin soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento que el viento se llevará. Es mía y soleta. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
¿Sabías que...?
La primera sèrie de televisió de la història és The Queen's Messenger, emesa l'11 de setembre del 1928 als Estats Units per l'estació WGI a Nova York. Aquest drama cal, produït per General Electric, va ser un esdeveniment pioner a la televisió, quan aquesta encara era una tecnologia incipient amb receptors limitats. La sèrie, basada en una obra de teatre de J. Harley Manners, es va transmetre utilitzant un sistema mecànic de televisió desenvolupat per Ernest Alexanderson. Només uns pocs espectadors, amb receptors experimentals, van poder veure-la. The Queen's Messenger no era una sèrie en sentit modern, amb episodis recurrents, sinó un esdeveniment televisiu únic que va marcar l'inici de la narrativa serialitzada. Va requerir una producció complexa, amb dues càmeres enfocant els actors i una tercera capturant objectes com mans o cartes en primer pla. L'emissió es va complementar amb àudio simultani per ràdio, ja que la televisió no podia transmetre so en aquella època. Aquest experiment va demostrar el potencial de la televisió per a l'entreteniment narratiu, obrint el camí per a futurs programes. Tot i la seva senzillesa tècnica, va establir les bases del mitjà televisiu.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
Benvinguts i benvingudes a un nou Mots i ment, aquest espai amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez. Bon dia, com esteu?
Hola, bon dia.
A veure, de què voleu parlar avui?
Doncs, mireu, us començaré posant un exemple. I a partir d'aquí arrenquem explicant el tema, d'acord? Imagineu-vos una nena de 7 anys amb dificultats de llenguatge que, ara que és la tardor, comencem a treballar vocabulari relacionat amb la tardor, val? Jo li anava demanant paraules. Pensa una paraula de la tardor que comenci amb tal lletra. Per exemple, amb la F, i em deia fulla. Uh-huh. Vam estar fent la sessió i arriba un moment que amb la Emma em diu Moniato Casado.
Carai.
I jo li dic, estàs segura? Diu, sí, sí, jo ho he escoltat, això, Moniato Casado. Llavors jo li demano, i em podries explicar què és un Moniato Casado? I em diu, és un moniato que està muy enamorado de la moniata.
Ah, carai.
Val? Uh-huh. Aleshores, a partir d'aquí, jo he de començar a fer tot un treball amb ella, perquè ella m'ha dit una cosa que ella ha escoltat i que en el seu vocabulari, en el seu lèxic, la dona com bona amb un significat.
Uh-huh.
Val? Aquest exemple és el que seria un nen que té trastorn de desenvolupament del llenguatge. Uh-huh. Val? Què passa amb aquests nens? Són nens que tenen dificultats per aprendre paraules, per comprendre-les, per explicar-les, per muntar estructures, ni que siguin senzilles, per poder fer demandes bàsiques sobre el que necessiten. I això el que ens porta és a fer tot un treball perquè presenten molta desorganització mental, sobretot pel que fa al vocabulari en aquest cas. D'acord? Ella va dir Moniato Casado perquè segurament en algun moment havia escoltat Moniato Asado.
I havia girat la paraula.
Què passa? Que ella, aquest tret tan finet com pot ser el so de la C, de Casado, ella li passa desapercebut. No el nota. Llavors, què passa? Que ho integra amb un significat que realment no és el correcte. Val? A partir d'aquí és on quan nosaltres comencem a fer tot el treball amb ella, de donar-li un vocabulari que tingui un significat correcte perquè després ella el pugui utilitzar en el seu dia a dia i no cometi doncs, aquestes confusions.
Perquè fins i tot, si us hi fixeu amb el Moniato Casado, la paraula casado o casar-se, ella sí que la té. I en un altre context, aquest casar-se vol dir doncs, que contra un matrimoni. Llavors, què passa? Ella aquí, amb el Moniato Casado, una altra de les hipòtesis, per nosaltres que no estem dintre del seu cervell, és que ella no ha sentit, no ha obviat la C, sinó que l'ha posada, Moniato Casado, i clar, com que casado significa establir matrimoni, doncs els moniatos deuen ser que tenen una moniata. Uh-huh. I llavors ella fa una associació d'informació que no és en absolut correcta. Ella associa moniato amb casado, quan el que nosaltres volem que ella sàpiga és que és asado, que és una altra cosa que potser ni tan sols la té en el seu cervell. Per tant, què fa ella? Busca una que sí la té per donar un significat a una cosa. Uh-huh. Que per ella sí té sentit. També no podem oblidar que no deixa de ser una nena petita, d'acord? Uh-huh. Per altra part, com que hi ha moltes dificultats de comprensió en el llenguatge amb aquests tipus de nens i nenes, quan nosaltres una consigna els diem que hagin de fer alguna cosa, per exemple, com l'Elisabet li va dir, no? Anem a pensar en paraules relacionades amb la tardor. Ara estic pensant en dos altres germans que també venen a la consulta, que els posem junts, i quan els hi vam demanar la mateixa activitat, un d'ells em deia, em va dir a mi, diu, agua, no? I li vaig dir, ja, però l'aigua no és només de la tardor, l'aigua en tenim a moltes èpoques, però sí que a la tardor passen una sèrie de coses, no? Mm-hmm. Si de cas m'hauries de dir que plou més, potser, no? Però no és aigua, és pluja. És a dir, totes aquestes, diguem-ne, diferències a dintre del que seria el llenguatge, que per nosaltres és tan fàcil o tan espontani. Habitual i espontani, per ells no ho és, no? És com molt més complicat, igual que la literalitat. Quan nosaltres diem literalitat d'una paraula, és justament això, no? Quan diu aigua, està sent literal. Clar, és que la pluja és aigua, és evident, però també pot ser quan et diuen zapato, no? Uh-huh. O sabata, que ahir vaig tenir una nena en aquesta línia, que vaig pensar en una amb una altra, el que portava el dibuix que jo li estava ensenyant era una bota d'aigua. Uh-huh. I la nena em va dir, sabata, i dic, és veritat, dic, però és una xancleta? I se'm va quedar mirant, i em diu, no, sabata. Dic, és que una xancleta també és una sabata. És a dir, aquesta facilitat que tenim nosaltres en dintre de la paraula sabata, posar tots els diferents tipus de sabates, perquè tenim un calaixet en el nostre cervell en el que dins de sabata hi podem penjar totes les altres, ells això no ho tenen així, està clar.
Tenen un llenguatge una mica més simple, podríem dir.
Bueno, es queden amb la paraula gran, diguéssim, la que ho engloba tot, però després totes les subtileses que poden penjar d'allà no les capta, no les tenen.
I no les tenen ni per expressar ni per comprendre. Llavors, què passa? Que a vegades, si tu no utilitzes la paraula sabata, si dius bota, per exemple, potser no saben què els hi estàs dient. Doncs, clar, això dificulta la comprensió de moltes coses del seu dia a dia escolar, del seu dia acadèmic, clar, imagineu-vos, no?
Clar, i això no és només que afecti el llenguatge oral. Clar, ells a l'escola, gran part del dia estan fent lectura i escriptura, que no deixa de ser el llenguatge oral posat damunt d'un full, que és el llenguatge escrit. Llavors, què passa? Que molta de la informació que ells estan llegint és que no l'entenen.
És buida.
És buida. Expert, no? Per tant, imagineu-vos aquests nens tan petits, la quantitat de coses que al cap de dies, del dia van escoltant, però que no els hi saben donar un significat. Per això dèiem que el seu cap moltes vegades diuen és que tinc un bla bla bla, o sigui, ells senten paraules però no les tradueixen, per dir-ho d'alguna manera. Llavors no accedeixen a tota la informació que reben.
Clar, la funció del treball logopèdic en aquests nens és justament omplir tots aquests buits que no tenen de manera natural. És veritat que com s'adquireix tot el llenguatge? Per això nosaltres insistim i hem insistit en milers de programes i seguirem insistint en la importància de sucar, que dic jo sempre, els nens com una galeta en la llet, doncs sucar-los amb el llenguatge. És a dir, els nens han d'estar tot el dia envoltats de vocabulari precís. No perquè sigui petits els hi hem de dir simplificar les coses. Evidentment, quan tu tens una criatura, un nadó, encara que ens sembli tonto parlar-li, és important que ho fem, perquè ells que fan van escoltant i van posant noms i etiquetes correctes a cada cosa. Si és una llimona, no cal que jo digui, mira, això és allò que té tan àcid. O podem dir, la llimona, si és una taronja, és una taronja, si és una pera, és una pera. Si diem fruita, dintre el cap fruita, només apareix una sola paraula. I d'allà n'han de penjar moltes, que cada una té el seu nom. Doncs quan una persona normal, diguem-ho així, dintre dels patrons de funcionament cerebral normal, està immers en el llenguatge que l'envolta, li és fàcil. Si la persona té una dificultat per fer això i a sobre empobrim el llenguatge que té el seu entorn, és una feina molt dura. Llavors hem de treballar molt perquè comprenguin i arribin a un mínim de vocabulari a l'adolescència.
Clar. Llavors, si aquests nens des de petits han estat ben diagnosticats i s'ha estat duent un treball específic d'estimulació del llenguatge, què passa? Que arriben a l'adolescència amb uns mínims de vocabulari que els hi són útils pel seu dia a dia, per les seves funcions diàries, d'acord? Si aquests nens no es treballen, arriben a adolescents i van molt perduts pel món, perquè continuen sense entendre i continuen sense poder expressar allò que estan pensant, no tenen les paraules. Aleshores, molt important, ens estem centrant molt en vocabulari, eh? Penseu que l'adquisició del llenguatge té molts altres nivells a treballar, com és la morfosintaxi, bueno, estructures gramaticals, però estem parlant molt de llenguatge.
Seria la primera peça del trencaclosques, perquè ens entenguem, la més petita.
Aleshores, diem que els adolescents, si s'ha fet el treball previ, tenen almenys adquirit un mínim de vocabulari per anar per la vida. Quan arriben a l'institut, se'ls complica la vida a nivell d'aprenentatges acadèmics, sí? Llavors, què ens trobem? Que ells tenen unes paraules que les poden utilitzar i els hi són útils, però ens trobem en que aquest vocabulari que ells podien utilitzar fins ara a l'institut, se'ls afegeix dificultat. Per exemple, jo ajudava no fa massa una nena a preparar un examen de medi. D'acord? Llavors, en el temari li entrava la fauna i la flora. I ella em deia, és que no tinc ni idea de què és la fauna i la flora.
Clar, apareixen paraules més específiques,
clar,
no? Més concretes.
Què hem de fer? Doncs agafar tot aquell temari, traduir-ho, per dir-ho d'alguna manera, i on diu fauna posem animals, i on diu flora posem plantes. Llavors ella sí que té accés a aquestes paraules.
I pot comprendre tot el que va darrere, perquè si no això cada vegada és més complicat. És a dir, jo m'he arribat a trobar també amb algun nano de tenir un text llarg també de ciències, justament, i dir-me, és que en cada línia hi ha tres o quatre paraules, si són capaços d'identificar-les, que aquesta és l'altra, que no sé què volen dir. I haver d'agafar un text i dir, vale, doncs te'l tradueixo, i explicar-li paraula per paraula, com deia l'Elisabet ara, amb paraules planeres, quotidianes, fàcils, i sinònimes, però amb un sinònim, diguem, de més simple, va? El que volia dir aquell text. I a l'acabar el text dir-me, ara sí.
Ara sí que l'he entès, eh?
Ara sí, però ara imagina't això posat a l'aula hores i hores, amb el que significa ser adolescent, que significa que, a més, tens molta necessitat d'encaixar amb els iguals, de comprendre fins i tot situacions socials. És a dir, no és senzill ser un adolescent amb un trastorn de llenguatge.
Clar, això deu tenir també una afectació anímica, no?, pels infants i adolescents.
Sí, clar. De fet, a mi aquesta nena que us comentava de la flora i la fauna, jo vaig arribar a un punt que li vaig dir, explica'm què és el que notes tu que li passa al teu cap quan escoltes algú que parla. I em va dir, diu, és que jo noto que dins del meu cap n'hi ha un bla, 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 o sigui, hi ha moltes paraules, però no em dona temps a traduir-les perquè la professora o el meu pare o jo o qui sigui parla tan ràpid, que no és que parlem ràpid, parlem amb un ritme normal, però amb ella no li dona temps d'anar buscant aquest significat paraula a paraula, arriba un moment que se li solapen i perd la comprensió del que se li està dient. I a més em diu, ara imagina't quan parla més d'una persona a la vegada.
Clar, exacte, llavors encara és més complicat, no?
Sí, i no té res a veure, ara que he dit això, m'ha fet pensar en una persona sorda, o per exemple una persona gran que porta audiòfons, que diuen, és que quan hi ha molt de soroll, és a dir, una persona gran podria, que anés amb audiòfons podria comprendre aquesta situació. O sigui, quan hi ha molt de soroll no acabo d'entendre el que se m'està dient, se'm barreja. Aquesta sensació de se't barreja amb audiòfons és la mateixa sensació que, pel que ens expliquen moltes vegades els adolescents, tenen. Llavors, pensant ara que ja parlàvem de persones adultes, no?
Exacte, com afecta això en l'etapa adulta?
Exacte, una persona adulta que ha passat pateix un trastorn de llenguatge, va adquirint les seves eines com per demanar ajuda i suport, sempre i quan, com deies tu abans, a nivell emocional sigui una persona equilibrada i sigui capaç de mirar, a mi això em costa, lingüísticament no sóc hàbil o no tinc facilitat, necessito que això m'ho expliquis d'una altra manera, no? O utilitzar, o dir, aquesta paraula què vols dir? Explica-me-la, no? Això, diguem, estaria dintre d'una persona amb trastorn de llenguatge adulta que, si ha estat treballada, sap que té aquest trastorn de llenguatge, es pot convertir en una persona feliç, competent, fer una feina, sí que li facilita molt la vida, igual que amb un adolescent, igual que amb un nen, que siguin frases i consignes curtes, no ajuntades una amb l'altra, és a dir, una ordre, només una, val? Després una altra, demanar molt sempre el suport, val? Però ara imaginem-nos que una persona adulta, i sobretot quan entra a la tercera edat, va perdent facultats. Llavors, ara oblidem-nos d'un trastorn de llenguatge, pensem en una persona adulta que perd facultats. Facultats forma part de lo que és normal. Llavors, sí que és veritat que una persona es va fent gran i comença, ara no me'n recordo com es diu allò, no? És a dir, no troba una paraula per explicar alguna cosa. Però no la trobo no vol dir que no la tingui.
És diferent.
Amb el trastorn de llenguatge ni tan sols la tens.
Exacte.
Llavors no la pots anar a buscar perquè no hi és. En canvi, una persona adulta que perd facultats, la paraula hi és, però tinc dificultats per arribar al que l'hagi treure-la, perquè ens entenguem. I ara, si pensem en una persona amb un dany cerebral, una persona que hagi tingut un dany cerebral, un ictus o un accident vascular cerebral, bueno, diferents, val? Aquestes persones passa exactament el mateix. No poden accedir al vocabulari perquè està com ficat dins, com deia abans l'Elisabet, em comentava una senyora, no?
Sí, sí. Jo estic portant un cas que em va arribar ara farà 2 anys, ara a final de mes. Va arribar acompanyada del fill perquè va patir un ictus, li va afectar la parla, no podia parlar, però no deia ni una paraula. Ella comprenia el que se li deia, però no podia parlar, val? Llavors vam començar a fer treball, jo amb ella el que li explicava, dic, mira, igual que amb un nen hem començat dient que treballàvem, per exemple, vocabulari de la tardor, perquè el que ens interessa és anar organitzant aquest vocabulari amb calaixets, o igual que sabates, n'hi ha molts diferents tipus de sabates, o amb les frites, hi ha moltes frites, amb una persona que ha patit un dany cerebral, és com si tots aquests calaixets on estan les paraules ordenades s'haguessin bolcat totes dins d'un bagul.
S'han barrejat totes les paraules.
Està tot barrejat. Val? Llavors, què passa? Que ella vol dir una paraula i no la troba perquè està buscant, remena dins del bagul i no arriba a trobar aquella que vol. Llavors, què genera això en una persona adulta
que sempre havia pogut parlar amb normalitat i ara de cop i volta perd la facultat.
Això ha de generar molta frustració, no? Angoixa fins
totalment,
i tot.
Totalment. És una sensació molt desagradable. De fet, ho defineixen bastant així. I el que deia l'Elisabet ara, aquesta senyora, no, per exemple, i jo m'he trobat amb alguns altres casos, és... t'estan explicant una cosa i, per exemple, t'estan dient sí, els arbres, no? I et diuen sí, la Fanta. I et diuen no. I veus que amb el gest, fins i tot de la mà, no? La Fanta, marró, no. I al final li acabes dient la fulla marró, ara, no? És a dir, saben que és una paraula, saben que li surt una altra, saben que fins i tot potser amb F, però saben que no és la paraula que està sortint per la seva boca. Llavors, clar, explicar-los què els hi està passant és important, donar eines en l'entorn i amb aquesta persona mateixa perquè comprengui que allò no és voluntari. I això també és important a vegades que tingui, que estigui clar. No?
I com es treballa tot això? Com es fa per tornar a reordenar aquests calaixets?
Doncs igual que fem amb els nens petits per adquirir, amb una persona adulta que ha patit un dany cerebral, és recuperar tot allò. És a dir, tornar a posar ordre a tot el seu bagatge de vocabulari que tenia perquè li sigui fàcil l'accés.
I aquí entra una cosa molt important que alguna altra vegada n'hem parlat, i és sobre el que se'n diu la memòria, diguem-ne, del record que té cada persona i la riquesa que hagi tingut anteriorment de vocabulari. És a dir, si és una persona, per exemple, que llegia moltíssim, que tenia molta facilitat doncs, per comunicativa, li serà més fàcil reordenar tots aquells documents o totes aquelles paraules que, com diu l'Elisabet, s'han perdut dins d'un bagul, i serà més fàcil que les pugui tornar a col·locar. Potser no les posarà totes, però les posarà més ràpid que una altra. I tampoc en posarà les que no tenia, que això també és important, perquè a vegades ens trobem amb persones que diuen que és que quan a mi em troben, jo ara, per exemple, treballo amb persones amb Parkinson, i quan em diuen és que jo ara tinc una lletra molt lletja, i jo pregunto, però tenies una lletra bonica? I em diuen, bueno, no ha sigut mai el meu. Llavors és molt difícil que tinguis ara una lletra bonica, perquè ja les teves facultats s'estan perdent, per tant és difícil recuperar una cosa que ja no tenies, no? Però és més fàcil fer-ho quan tens més un record més bo.
Doncs moltes gràcies, Elisabet i Holanda, per descobrir-nos aquest trastorn del llenguatge, i ens retrobem en el proper Mots i Ment.
Gràcies.
Gràcies.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitarà el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Doncs amb el Mots i Ment posem el punt final del programa d'avui, i avui ens acomiadem amb una cançó, Me sobren les paraules, d'Antònia Font. Jo ja m'acomiado aquí, ens retrobem demà amb més temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llarges, esternocles, mastoïdeu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten paraules per explicar què significa per jo. Me falten paraules. Uau, 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 uau. Els diccionaris són plens de paraules gratis i certes. Paraules d'amor senzilles i tendres. Ella tenia dues llunes en tota sa cara. Les obria i les tancava. I tenia ses dues cares de sa lluna. paraules, però no tenc res a dir. Te dave pitufo, me sobren paraules. D'aquí dos anys me retir, paraules molt lletges, nyo, paraules molt guapes, lapis lazuli, paraules provisionals amb els accents girats. Ella tenia dues llunes en tota sa terra, les obria i les cantava, i tenia ses dues cares de sa lluna.
Ja no ens passa i
el
no ens amaguem.
30 anys a Ràdio L'Escala. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que estic d'acord. I estic d'acord per
però
una...
No estem d'acord amb la...
Bé, el que diuen si és veritat. Vull dir...
Nosaltres creiem que no.
Això no pot ser. No pot ser perquè...
Doncs sí, sí.
No,
sí.
No puc subscriure de la baix.
No, perquè...
Ja he dit que estic totalment d'acord.
Cada dimarts, de dos quarts de dues a dues del migdia, a Ràdio L'Escala, l'actualitat política del municipi a la tertúlia La Plaça. I estiguis d'acord o no.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Tradicionarios, punt i seguit. Tot el folk ben a prop.
A Ràdio L'Escala, cada divendres a les 3 hores de la tarda i dissabte a les 4 de la tarda.
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda, primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant. Pujades, baixades i el número 1 de la setmana.
La primera llista.
Apropem les novetats musicals de la setmana a la primera llista. Cada setmana a Ràdio L'Escala, passem llista.
Primera llista, amb Marc Clapés.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
La sardana a Ràdio L'Escala s'escolta cada dissabte a les 12 hores del matí i diumenge a les 10 del matí amb el programa La Dansa Catalana, dirigit i presentat per en Joan Teixidor. Entra a formar part de la nostra rotllana amb La Dansa Catalana.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club. El programa.
Thank you.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.